Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
S'aixeca el teló.
Paleta de races, mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern. Regues la terra de mostres ben diverses, coves marines confirmen el secret.
Ell hi és, l'artista, el director. Ens mira, somriu.
La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran.
La melangia s'estén i un de tot. Les cançons dels seus espectacles són les cançons de la nostra vida. Ens van agradar tant i ens agraden ara que volem que tornin i tornin com la primera vegada, com totes i cadascuna de les vegades.
M'he desviat del meu camí.
Tu m'has donat un nou destí.
Ho arrisco tot per fer-te lliure.
No tenia motius per viure.
Però no faries tu per mi.
Sí, te'n juro jo que sí.
Les ferides.
Jo et donaria fins la vida.
I potser es farà realitat. Avui al divan l'emprenedor incansable i compromès que tant i tant ens ha fet gaudir de la vida amb els espectacles al teatre i les obres que la televisió ha dirigit. L'home que continua treballant ara en altres projectes, amb propòsit social. Ell que també s'ha implicat políticament, per un temps, per un país, per una manera oberta d'entendre la vida. Lidera, treballa i comparteix. Joan Lluís Botzó, benvingut al divan.
Oh, escolta, m'estic encantat de la vida, eh? Que bé que, que m'has deixat, no?
Aquí el tenim.
Santa Virgo Virginum.
Ora pro nobis.
Mater Dei.
Ora pro nobis.
Mater Inviolata.
Ora pro nobis.
Virgo Potens.
Ora pro nobis.
I ara de cop, quan ara havies d'arribar al divan i hem tornat a veure i a viure aquest No hablaré en classe, hem fet com una pila de voltes en sentit contrari i érem molt criatures, molt. Era que tot just començàvem a sortir d'aquella etapa fosca,
horrorosa,
més fosca.
Eh?
I estàvem veient aquest No hablaré en classe.
Dalmau i Vinyes.
Dalmau i Vinyes.
Dalmau i Vinyes.
Escolteu els noms.
No hablaré en classe.
Pelú a Révola.
No hablaré en classe.
Aquest era un actor.
Imperio hacia Dios.
A la barreja.
Sí, sí. Argentina.
No
Brillantina.
La barreja de noms és una bogeria, és Joan
bona,
Lluís Botzó.
Molt bona, molt bona. Això va ser producte de tristament desaparegut Joan Oller i d'en Josep Perramon, que van idear aquest espectacle poc després de la mort de Franco. O sigui, això era el 76, 77, i van fer una gran repassada del que havia estat l'ensenyament sota el franquisme, no? L'ensenyament aquell que algú deu recordar, que hi havia la fotografia al Franco i al costat de José Antonio i entremig del Sant Cristo.
Sí, senyor.
I a sota la pissarra, no?
Amb guix,
amb guix,
amb guix blanc, amb guix, i algun de color ja era un luxe.
No, de color res.
No, jo hi he tingut algun, eh? Sí? De color, sí, ah, però
no,
era luxe.
Tu eres molt pica, però jo...
Fija, no.
Jo
I
tenia...
I l'esborrador, no?
L'esborrador.
L'esborrador, no? Me'n deia esborrador, però això és esborrador, suposo.
Es deia esborrador, però
suposo esborrador. Que ha de ser esborrador.
I aleshores era un gran privilegi quan et deien Bozo.
Mozo.
No,
Botzó, Botzó.
A mi em deien Bozo.
Bozo. Okay.
Borre la pizarra.
I llavors per què era un privilegi?
Home, perquè et senties com molt senyalat i molt important, que fas l'esborrador i vinga, anaves borrant. I aquella pulseta que queia...
Blanca, sí.
Sí,
sí. Mira.
Reserva espiritual.
No hablaré en classe.
Aquí hay petróleo.
No hablaré en classe.
No passaran.
No hablaré en classe.
Pues clar, no passaran tot això aquí. No. O sigui, és una barreja de frases que no són totes del mateix sentit, Joan Lluís.
No, no, totes són... Però totes remeten a una època, d'aquella època que escoltàvem la ràdio, no? Ara també l'escoltem, però que com a únic mitjà hi havia la ràdio.
La ràdio al mig del menjador, sí, sí, no? Sí, en una taula.
Sí, com... aquella ràdio gran.
Sí.
I escoltàvem programes tipus Zorro.
El Zorro.
José Iglesias, o sea, Pepe Iglesias.
Pepe Iglesias, el Zorro. Això era Ràdio Barcelona, eh?
Sí, sí.
Sí, això era Ràdio Barcelona. I què més senties en aquella època?
Bueno, jo sentia els meus pares, jo, això era el...
Taxi Kei.
Taxi Kei.
Taxi Kei senties.
I l'Helena Fortuny.
L'Helena, no, la Montserrat Fortuny i l'Helena Francis, Fortuny, que m'has fet un mix ara mateix,
perdó, perdó, m'he ligat.
Sí, sí, sí.
A l'Helena Francis.
Sí. Al consultori.
Aquell, el senyor...
Matilde Perico i Periquín.
I tant.
Tambor.
Sí. I el Maginet i el senyor Terrassa.
Oh, sí, això també, això també. I Radioscop i tot, havies també, arribat a Radioscop.
I tant, i tant.
Tot això.
Era amb el Salvador Escamilla.
Amb Salvador Escamilla, jo aquí vaig anar a cantar, els guia al Radioscop. Veus? Fixa't tu que tots tenim una història de la ràdio.
Tots tenim un passat, eh?
Però tu estàs recordant el moment en què la ràdio era l'única font d'informació fins al 77, repetint en les altres emissores els comunicats, que eren els partes de Ràdio Nacional d'Espanya. Per tant, que tenien...
EAJ1.
Això era Ràdio Barcelona.
No, em sembla que no. Sí, Ràdio Barcelona.
Sí, sí. Perdona, perdona, sí, sí, 14 de novembre del 24.
EAJ1.
Ràdio Barcelona, que va ser la primera.
A
tot Espanya. Et deia, no?, en aquell moment en què no hi havia cap mena de llibertat informativa. En quina escola anaves? En quin col·legi deuries anar?
Jo anava als Escolapis.
Als Escolapis, religiós, per tant, eh?
No hi havia cap mena de llibertat de cap mena. Els Escolapis, doncs, eren gent que segurament eren bona gent, però a mi no ho demostraven gaire.
No, perquè què et van fer els Escolapis?
Bueno, tenien les consignes de l'ensenyament de l'època, que era la formació de l'Espíritu Nacional.
La FEN, sí.
La FEN, a uns mestres que segurament els hi venien imposats des de les delegacions del moviment o de la Falange, que eren gent molt, la veritat, molt, molt poc presentables. I inclús et diré, molts moments, doncs, alguna bufetada m'havien dut, no?
Perquè eres un bon estudiant o no eres rebel? Volies fer de còmic? Què feies? Perquè això ho tens genèticament, que t'hem mirat les cèl·lules, eh? Ho sabem, això.
Sí, potser era una miqueta... contestant, saps?
Sí. Ah!
Allò que es diu el...
Però no hablaré en classe, és que no només no podies parlar amb els companys, sinó que mai es podia respondre a l'autoritat. No. S'havia de baixar el cap.
Això era el pitjor. O sigui, ser respondent...
Et feien fora de classe?
I tant. D'una assignatura, precisament, Formació de l'Espíritu Nacional, em van treure a perpetuis. O sigui, em van treure per tota la vida.
Ara es va sabent.
Sí,
aquell
sí.
Que diu que se sabrà tot i es va començar a saber.
Venia a la classe de FEN i jo me n'anava amb un raconet d'una classe petita que hi havia al costat i allí m'estava. I aleshores aquest home, que era una mala persona, com gairebé tots els professors de FEN...
Uau, això que dius és fort, eh?
Sí, no, sens dubte. No em va deixar passar en aquella època el batxillerat acabava sisè de batxillerat.
Hi havia l'elemental fins a quart, sí. El superior cinquè i sisè, i tu deuria ser de preu.
I es feia la revàlida.
La revàlida després de quart i després de sisè.
Em van suspendre la revàlida perquè aquest professor em va suspendre.
I què llavors? Com et vas encarar?
No, podies passar preu.
I què vas pensar?
Home, a veure, el que segueixo pensant ara, que era un cabron...
I què vas fer amb els estudis, a banda de pensar això?
No, si feies preu, tu podies seguir. Això et feia mal si volies acabar el batxillerat en el sisè, demanar el títol de batxiller superior i acabant aquí. Aleshores no te'l donaven, però jo vaig seguir en preu i després vaig anar a la universitat. O sigui, a mi no em va afectar, però l'home em va voler fer mal.
I a casa què deien?
Encantats.
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 L'entorn, el pare, la mare...
Em van recolzar en tot món.
Sempre, fins i tot quan vas dir que havies pensat en fer teatre.
I, bueno, vam fer aquell pacte que encara ara es fa, oi, de... Bueno, almenys...
Però vés a la universitat.
Estudia una carrera.
I quina carrera vam decidir?
Filologia catalana.
La vam acabar?
No.
Casum. Què va passar?
A l'Emili.
Sí?
Durant l'Emili, la mort del Franco.
Mhm. Uh-huh.
va ser una mili a l'Àfrica bastant tempestuosa. Es va morir el Franco, no sabíem si tornaríem o si què passaria, i quan vaig tornar jo vaig dir, escolta, jo m'intero al teatre i no em tira gens l'universitat.
I cap al teatre, de ple.
Santa Virgo Virginum,
ora pro nobis.
Mater Dei,
ora pro nobis.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ah, mira tal.
Recordes?
Sí.
Virgo Fidelis.
No hablar en clase.
Refugio del pecador.
Refugio un pecatorum.
Martillo de hereje.
No hablar en clase.
Luz de Trento.
No hablar en clase.
Juan de Ávalo.
No hablar en clase.
Surt tot a la nostra infància.
No?
Sí, sí.
Sáenz de Heredia.
No hablar en clase.
Araceli Bru.
No hablar en clase.
Dalmau i Vinya.
No hablar en clase.
Ah, sí, que abans ja el sentíem. I ara farem un record per en Pepe.
No dan respiro, señores, no dan respiro. La España charanguera y de gomina, de rubias teñidas y escupitajo, inculta y reaccionaria que desprecia cuanto ignora que es casi todo. La España nueva rica y hortera, culturalmente miserable, inconsciente, cavernícola y fascista.
Y no parla pas d'ara.
Y el gargajo que no cesa en sus exabruptos contra Cataluña y su estatuto, como antes lo hicieron contra el archivo de Salamanca, ¿recuerdan? Documentos robados que conste y que tienen que devolver a sus dueños, como corresponde.
Pepe Rubianes, i ara somrius, quin gran home, i com posava el dit a l'anàfora, ell que t'explicava que era de Galícia, mira, i de Catalunya alhora. Vau tenir una relació molt de germans, de germanada.
Vam ser millors amics, sí, vam ser millors amics, gairebé germans. Jo tinc un llibre dedicat d'ell, que em diu, como solo tienes hermanas, me pido el sitio de hermanos, saps? O sigui que sí, sí, va ser una relació que el trobem ara, hem de commemorar els seus 15 anys, 15 anys de la mort, i realment no he pogut tornar a trobar un amic com ell.
Soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí, y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí.
Aquesta nit he somiat amb el Rubianes. Ell tornava d'una estada, una convalescència de llarga durada, i ens retrobàvem en una sala de teatre no gaire gran, vagament semblant a la que ell va omplir durant 8 temporades, el Teatre Capitol de la Rambla de Barcelona. Jo sentia una gran alegria molt profunda. Li proposava que tornés a actuar i ell semblava una mica desbordat per la idea, però com que ja hi érem, ho provava i se'n sortia bé, com no podia ser d'altra manera. M'emocionava veure'l tornar a actuar davant d'un públic fidel i entregat, i després de la funció ens abraçàvem emocionats. Comentàvem que no hi havia altre secret per omplir un teatre que tenia el Pepe dalt l'escenari. Això no sé pas a qui ho deia, però segurament es tractava d'alguna persona propera, com ara el Joan Gràcia o el Pep Molina. Tàcitament havíem convingut que es limitaria a una funció setmanal, amb la qual estava segur que no tindria cap problema. Doncs aquí el tenim, Pepe i jo. Jugar a golf a la Corunya. Estem en aquest capítol, un dels llibres que vas escriure.
Sí, home, és un llibre que li tinc un apreci tremendo perquè és la resposta de dol que vaig poder elaborar després de la seva mort, no? Que va ser una mort molt trista, com totes, d'altra banda, vull dir, no podem pretendre que la mort dels nostres sigui més trista que la mort dels altres, però que a mi em va marcar molt especialment.
I abans que estàvem en aquesta obra No hablaré en clase i que també ens escrius en les memòries trobades en una furgoneta que ho situes al juliol del 77 a Palma, no? I tu deies allò de la jove i inestable companyia de la qual jo encara no formo part.
Sí.
Compte tu.
Completament.
En aquests moments sóc el gerent de la temporada d'estiu que l'Assemblea d'Actors i Directors està fent al Teatre Grec. Ha acabat 3 setmanes d'actuacions a la sala petita de l'Auditori, a la sala Mozart, i tot i haver començat amb molt poca assistència de públic, el Boca Orella i la publicitat gratuïta de Joan Manel Serrat, que actua a la sala gran del mateix auditori i que cada nit té la bona fe de recomanar al seu nombrós públic l'espectacle de Degoll de Gom, han anat funcionant i al final la sala s'ha omplert en totes les funcions. Però resultava que, malgrat l'èxit que tenia No hablaré en classe, la companyia s'estava desfent. Per què?
Bé, el director, ja he dit, el tristament desaparegut Joan Oller, que era un dels creadors de la companyia, va voler-ho deixar, i aleshores això va suposar que la gent que estava fent l'espectacle es va plantejar de si havia de continuar o no, i van decidir, crec que amb molt bon criteri, seguir endavant, encara que en Joan Oller plegués. I aleshores vàrem entrar gent de reforç. I jo vaig entrar després que l'Oller marxés.
I amb tot això, jo ja t'he col·locat aquí a Degoll de Gom, que tot just havies anat una mica a la universitat i havies decidit que el que tu t'anava realment, que et senties autèntic, era fent teatre. Havies fet Els Pastorets.
Sí, havia fet
Els Pastorets. De què feies Els Pastorets?
Havia fet de pastor, bàsicament, de pastor, d'un pastoret petit que es deia Batuel, que cantava una cançó davant del públic, davant de Taló, i aleshores la gent li tiraven monedes.
Li tiraven monedes?
Sí.
I què feies amb les monedes, Guardiola?
La recollia i deia allò que tenies per tu.
Llavors, Guardiola,
Batuel. I després vaig fer teatre d'allà, sempre els Lluïsos,
Els Lluïsos de Gràcia?
Sí, els Lluïsos de Gràcia, correcte. Allí doncs vaig fer més coses ja amb un grup que tenia una mica més de, com de pretensions intel·lectuals. Vam fer obres ja més compromeses, tipus Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt, i d'aquí em va anar sortint doncs la vena de dir: això m'agrada molt, això m'hi vull dedicar, a lo qual ara mateix, que ja tinc 70 anys, és una idea que dic, ben bé, va ser una bona ventada, perquè és que em podia haver dedicat a qualsevol altra cosa.
Però no t'ho has passat bé?
Sí.
No has sigut feliç? No ens has fet feliços?
I tant. I tant, però jo sóc d'aquells que et diuen, si ara et deixessin tornar a començar, saps? Això a mi em fa molta ràbia. I aleshores, jo no faria el mateix.
Home, no, perquè seria la mateixa cosa i tu vols variar.
Ja
el que posaries és la mateixa passió.
No cal que tornin a deixar començar si has de repetir-ho tot, no? Jo aleshores tastaria altres oficis.
Com ara? Com ara quins?
Escriure.
Que ja ho fas, ja ho has fet.
Sí, però potser més d'una manera més seriosa. Fer una carrera de lletres i dedicar-me a l'ensenyament.
Acabaries filologia, això ho pots fer?
Això ho puc fer encara ara.
Quantes assignatures et queden per acabar?
Molt poquetes, però ja no em val res.
Oh, vols dir?
Sí, ho vaig mirar.
Ho vas mirar? Ja vas anar a parlar amb el rector?
Fa anys vaig mirar-ho i em va dir: senyor, si vol, ha de tornar a començar, perquè vostè és tan antic que tot el pla d'estudis que vostè va viure no serveix de res, o sigui, torni a començar. I vas dir no. Perquè, a més, t'haig de dir que la meva pas per les aules universitàries va ser totalment una farsa.
Què vols dir?
Vaig estar a l'Emili.
Sí.
Els professors em van aprovar perquè estava a l'Emili.
Ja ho entenc.
L'any anterior hi havia hagut aprovat general bàsic.
Això que va ser l'any 74?
Sí. Oh, carai, tu.
Jo no hi era, a la universitat.
Ets un fenomen, Doncs, escolta'm.
Havien dit mai que era un fenomen.
Els professors no numeraris, que se'ls deia els penenes, van estar de vaga tot l'any.
Tot l'any.
I aleshores van decretar que, com que no havien fet classe mai, ens aprovaven a tots.
Jo vaig començar a la universitat un any després que passés això,
doncs,
i ho explicaven,
doncs,
i pensava, mira tu.
Ja som aprovats al bàsic i mili.
Després...
De fet, jo vaig fer dos cursos, dels quals a mi no se'm va quedar res, Vull dir, no tinc ni un sol gram de saviesa.
Jo crec que amb el que has arribat a fer de teatre i el que has viscut i reflexionat, tens quilos de saviesa, bueno, si no tones.
Potser això sí, però... No, tones tampoc, però d'allò que fèiem a la universitat era ben bé passar el rato. La universitat era una farsa perquè estava molt en contra del règim de Franco, tot l'aparell universitari, i per tant la universitat estava deixada totalment de la mà de Déu. No podíem, no hi havia biblioteca gairebé, no hi havia sala d'actes. Jo vaig fer allí amb la Rosa Novell, l'Anna Rosa Sisquella, la Isona Passola, una representació de les Troianes,
sí,
que va ser una mica la meva inauguració com a director, i ho vàrem fer al mig d'un passadís.
Això era quina universitat era?
Autònoma.
L'Autònoma.
Autònoma. Autònoma de Bellaterra, que era com una mena de búnquer que estava plantat al mig d'un sorral i al qual s'arribava després de fer un viatge fins a l'estació de Bellaterra per un caminoi que anava pel mig dels boscos, que n'hi deien senda...
I les coses que deuríeu viure allà.
Ah, bueno, sí, clar. Tota la vida hem viscut coses, clar. Sí, sí.
Vots al divan.
Prop d'un riu a la branca cantava un ocell. Oh, pipiu, pipiu, pipiu.
Aquí el Mikado i el piu-piu-piu-piu aquest, eh? Tenen aquestes cançons un punt de ingenuïtat, no? Que suposo que està molt pensat, que ens enllaça amb els nostres records més tendres, allò de l'essència més profunda de qui som, cloc, i es fa la comunicació amb l'audiència, no?
És molt... Això que dius de la ingenuïtat és molt important, perquè intel·lectualment la ingenuïtat ha estat molt subvalorada, no? Es considera... Fixa't que a nivell crític, a nivell de gran pensament, sempre es valora molt la duresa. I això és un espectacle molt dur, és un llibre molt dur, és un llibre que no fa concessions.
Sí.
Aquest tipus de valoració de la duresa, de l'aspro, de tot, jo no l'he compartit mai.
Jo li veig que te la carregues i poses la ironia i la crítica, eh?
Totalment, totalment, perquè penso que és un símptoma de la mala consciència d'una certa classe intel·lectual, no? Que pensaven que no es redimien sinó era a través de textos i d'espectacles i de poemes i de cançons que els posessin molt a caldo, molt malament, no? I jo no, això, amb això no vaig combregar mai. Jo sempre he pensat que l'espectacle era espectacle, que el teatre era passar-ho bé, era donar gust a l'espectador. I això m'ha dut molts, no et diré mal de caps, però sí, moltes controvèrsies.
Pues clar, tu t'adreces, no?, en la teva feina al nen i a la nena que continuem portant a dins. Per això enllaces, és a dir, tens com una intel·ligència emocional per damunt de tot això que deies abans. Per això connectes d'aquesta manera, perquè sempre som aquell nen o aquella nena.
Sempre
ho som.
Sempre l'hem de trobar. O de vegades el tenim, el nen i la nena, els tenim molt, molt, molt tapats per l'experiència, per la cultura, per tota la vida que hem viscut, però una de les feines importants és retrobar-nos amb el nen i amb la nena.
En Lluís i la Teresa, els teus pares.
Que macos.
Com eren?
Macos. Eren gent molt bona, gent molt catalanistes, molt catòlics, molt republicans, lo qual és una bomba de rellotgeria.
Ja ho veig, eh?
O sigui, en el nostre país va arribar un moment que ser catalanista, català, inclús et podria dir separatista,
uh-huh,
i al mateix temps ser demòcrata i al mateix temps ser cristià i catòlic practicant, doncs et posava contra tothom. Ells van ser d'aquella gent que la guerra, els de la FAI els volien carregar per catòlics. I acabada la guerra, els de la Falange, la Falange, se'ls volien carregar per catalanistes. Aleshores, ha estat una experiència la seva molt trista, de la qual van sortir-ne prou jovials i encantats de la vida. O sigui, jo, si ara penso que de viure el que ells van viure, que va ser... El meu pare va començar la Guerra Civil amb 25 anys, la meva mare amb 17. van viure unes experiències absolutament traumàtiques i horroroses. Acabada la guerra van passar una gana que no es pot...
Gana?
Una gana, però gana de gana de menjar-se el que fos, no? I després vivien amb molta...
Arrels i tot, no, això no...
De menjar, dius?
Sí, dius...
Bueno, allò, enciam bullit. Aquelles coses de que no... De, quan es va acabar la guerra, que no hi havia... Jo vaig néixer l'any que es va acabar l'Estraperlo.
Quin any va ser? L'any... 53. El 53 es va acabar l'Estraperlo.
Va durar 14 anys, l'Estraperlo, vol dir que... S'havia de tenir una cartilla, anar a la parada, reclamar la part que tocava...
El racionament,
El racionament de patates o d'ous i tot això. Vull dir, van passar-ho, no ells, tota la ciutadania ho va passar de puta pena, diria, no? Però, en canvi, tenien bastanta placidesa en la seva vida i tenien bastanta conformitat amb... i estaven totalment en contra de Franco, que a mi em va resultar molt traumàtic el dia que em vaig assabentar que els meus pares estaven contra Franco. Vaig trobar una cosa de dir, ostres, i ara què faré jo? Perquè em semblava, doncs, com molt, molt fort, no? I no van ser... Eren molt montserratins, eren molt de la Bat Esquerrer...
Esclar.
Eren molt d'aquesta onda catalanista catòlica, no?
Unió Democràtica?
Unió Democràtica de la primera època, no del Duran i Lleida.
Carrasco i Formiguera.
Això mateix. La persona de, diríem, de referència de casa era el Carrasco Formiguera, perquè el meu avi havia estat el seu segon de bordo. El meu avi es deia Duran i Canyameres i havia estat el seu segon, i quan l'any 38 el van matar a Burgos, doncs allò va ser... I encara a casa se'n parlava molt d'això, no?
I el pare va ser soldat republicà.
Sí, sí. El pare va ser soldat aquí a aviació, i aleshores, quan es va acabar la guerra, el dia que fugien tots, el teniente o el capitán Quintana, que era el seu superior, li va dir que s'anaven tots els jefazos amb una avioneta que tenien al Prat i s'anaven a França. Però que per ell no hi havia lloc.
Caram.
Perquè eren places reduïdes i que marxaven els mandavassos. I ell no, i li va dir, mira, per compensar-te, va obrir una caixa forta que tenia i li va donar un taco de francs francesos. I li va dir, mira, d'espavilar-te amb això.
Perquè el pare havia treballat en un banc abans de...
Sí,
de
però espera que t'acabi això. Perdona. I l'avioneta es van estavellar. Oh. I van morir tots.
Això és la fortuna, la sort.
La fortuna. Déu. I aleshores ell va ser d'aquells que van sortir caminant des de Barcelona fins a la Jonquera.
Sí.
I amb els bitllets que li havien donat, doncs a França es va poder...
Establir una mica, gaires anys va estar exiliat?
No, uns mesos.
Uns mesos només.
Fins que aleshores el van deixar tornar, el van ingressar en un camp de concentració a Sant Sebastián, que era la plaça de Toros, que després jo he mirat i no figura com a llocs catalogats com a camps de concentració, i el meu pare va estar-hi, a la plaça de Toros de Sant Sebastián. I allí els van tenir uns mesos fins que, gràcies a un capellà i tot allò, doncs el van poder treure.
I a la vegada, Esquerra Republicana també, no? Eren provinents d'Esquerra els pares o no?
Abans, això era el meu avi, que havia estat fundador d'Esquerra, secretari del Lluís Companys, i després, com que era catòlic, perquè aquests van anar tots a apostar per als paradors, direm, no? Catalanistes i catòlics, i aleshores, com que era catòlics, es van ascendir d'Esquerra i van fundar Unió Democràtica, que era igual de republicana, igual de catalanista, però confessionalment catòlica.
I que t'ha quedat alguna cosa, tu, de tot això de ser catòlic?
Home, jo, a veure, he rebut una formació 100% catòlica, però no sóc practicant ni sóc, diríem, creient, però... Però ho he viscut, ho he mamat amb la llet de la mare. Soc un... sóc un catòlic, no confés, però clar, la meva cultura és catòlica.
I quins valors et van transmetre a casa?
Catalunya, democràcia, cristianisme.
I encara ara?
Bueno, cristianisme pots posar-lo una mica, però bé, jo ara fa poc he tornat a llegir l'Evangeli, els evangelis traduïts d'en Mira, d'en Joan Francesc Mira, i he flipat amb els evangelis, però completament, o sigui, quin tio tan sombat, que era el Jesucrist, era... Hòstia, perquè era un radical, però doncs, radical... Però un tio que no el parava, o sigui, que anava a tot o res sempre. Era un...
O anava fins al final, pots dir.
A tot o res, o sigui, tu estàs amb mi. Hi ha un que diu, si em voleu seguir, sí. Diu, ho heu de vendre tot.
Heu de deixar tot.
Donar-ho als pobres. I aleshores n'hi ha un que, com jo hagués fet, que estic, bueno, jo venc un tros.
Però me'n quedo una altra
I
part.
I me'n quedo una altra. I li va dir, no, ja te'n
pots anar.
Ja te'n pots anar per ahí, perquè no vull. O sigui, tu o tu vens tot i vens amb mi, o no cal que tens, que ens entenguem.
Joan Lluís Bozzo, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
No em vull despertar. Això sofrir quan somio. No em vull despertar. Prefereixo morir matant-se llit.
No estàs sol aquí de Maricel. Tornarem a veure Maricel, oi?
Sí, a partir del mes d'octubre al Teatre Victòria. El que crec que serà la darrera convocatòria.
Bueno, cada vegada diem que és la darrera, però ja ens agrada el camp de 10 anys.
El camp de 10 anys a mi ja m'agafarà una miqueta, diríem, una miqueta...
Oi, anem amb el bastó.
Una mica atropellat, però bueno, sí, s'ha de fer. En principi, de coll de gom plega veles perquè es compleixen els seus 50 anys.
Sí.
Amb aquest Maricel, 2024. I aquí la cosa, aquí s'acaba la cosa. Si després hi ha una productora o un productor que vol seguir tirant endavant, jo no tinc cap mena de constància, ni en aquest moment està dins del meu cap. O sigui, jo penso que de coll de gom ha sigut la nostra vida i està molt bé que s'acabi, que no tinguis interès de dir, ai, ara t'hem de buscar la manera de romandre. No, ha estat això i això ha estat.
De tota manera, per als oients del divan, que sàpiguen que ja hi ha entrades a la venda per a les funcions a partir del 14 de setembre d'aquest 2024 i fins al 27 d'octubre. Això és molt poc. Encara no 15 dies, ja veig que haurem de prorrogar. Un mes i mig.
Perdona, les funcions seran del setembre al març.
Al març, ja, per tant, ja ho allarguem, sí.
No he vist novetat, sí. Fins al març. Després ja no, perquè el Teatre Victòria actualment ja saps que és del Mago Pop. I aleshores ella ha de tornar, o sigui, se'n va aquest temps a fer gira, però després torna.
Torna. I és ben segur que et trobes molta gent perquè aquestes cançons són la seva vida.
Sí, sí, sí.
Llavors, quina sensació tens?
Tampoc no et pensis que m'hi rebejo molt, eh? Jo amb això no m'hi submergeixo gaire. Em fa molta il·lusió que hi hagi persones que hagin crescut amb els espectacles i amb les cançons, però no és una cosa que a mi em doni aliment per viure ni que em doni... Sí, orgull sí, però no res més que una cosa de dir, doncs molt bé, eh? Has fet coses interessants, però tampoc no tornes boig ara.
A veure, hem sentit una miqueta ja algunes cançons que hem reconegut. Hem esmentat també llargament el No hablaré en classe, que vau estar a punt de ser linxats, oi, a Linares?
Ostres, que allò va ser terrible, eh? Vam sortir i hi havia tota una sèrie de gent amb cadenes a les mans, brandant cadenes, i que ens volien atonyinar. I per sort hi havia una professora molt combativa, molt roja, i es va enfrontar i els altres van baixar una mica el morro i aleshores ens vam trobar les rodes de la furgoneta punxada, saps?
A veure, que el que vosaltres fèieu era un treball col·lectiu, no? Un treball com cooperatiu. És a dir, que trencàveu el sistema jeràrquic que s'havia viscut abans.
Sí, hi havia una necessitat en els anys 70, estem parlant de just després de la mort de Franco, de trencar amb tot, no? De trencar tota jerarquia, de trencar tot ordre establert, i aleshores es va funcionar molt amb la creació col·lectiva, amb la cooperativa. Recordeu, per exemple, les temporades del Grec, que l'Assemblea d'Actors i Directors va gestionar el 76 i el 77, que eren temporades autogestionades, o sigui, es decidia la programació en assemblea.
Compte, tu, en assemblea. I abans no arribava a una decisió.
Era molt pràctic, eh? També s'ha de dir. Però en aquell moment va ser molt important fer-ho.
Després d'aquest 77, que hem referit diverses vegades amb el No hablaré en classe, aquí en Pere Caldés hauria de ser tan feliç amb aquesta antaviana. Vau anar a veure'l o us va venir a veure ell?
El vam telefonar. Sí. Ell treballava encara, estava anhelant arribar a la jubilació. Ell volia jubilar-se per poder escriure tranquil·lament. Ell treballava a l'editorial Monterrey Simón, que actualment és la Fundació Tàpies, al carrer Aragó, i el vam anar a veure allà. I ell era dibuixant. O sigui, ni tan sols bona part de la seva família, els seus fills, coneixien la seva labor literària. Això és molt fort.
A la fi d'un mes de lluny amable, aparegué l'Espol amb la mà dreta embenada, marcant el puny clos sota la gasa. La seva presència, plena d'aspectes no coneguts abans, feia néixer pressentiments, però ningú no podia imaginar l'abast del cop que l'ajupia. L'expressió del seu rostre, que no havia suscitat mai cap interès, prenia ara l'aire de victòria plena de tristesa, tan propi de les guerres modernes. El dia en el qual la seva vida sofria el canvi no havia estat anunciat en cap aspecte. Va llevar-se amb el mal humor de sempre i passejava pel pis, del bany al menjador i del menjador a la cuina, per veure si el caminar l'ajudava a despertar-se. Tenia un dolor al costat dret i un ofec lleuger, dues molèsties que sentia juntes per primera vegada i que hi creixien tan de pressa que l'alarma el desvetllà del tot. Som a les cròniques de la veritat oculta d'en Pere Caldés, ara aquí parlant del desert, que recordo aquest llibre i l'arbre que neix al mig del menjador. Oh. I de vegades, quan obro un menjador, encara m'agradaria veure si neix un arbre.
M'agradaria molt. Sí, Caldés va ser per nosaltres la solució màgica. Vam descobrir aquest autor que havia estat exilat a Mèxic fins a l'any 63. Va estar 24 anys a l'exili. I tenia l'obra molt publicada, però molt recòndita, en el sentit de que quan vàrem començar a llegir els seus contes no trobàvem exemplars de les seves obres per llegir-los, no? Vam haver d'anar a una llibreria de vell que ens en aconseguís uns quants. I aleshores, quan el vàrem telefonar a la mà, tenia una sorpresa enorme, de dir, un grup de teatre de gent jove volen fer els meus contes amb cançons del Jaume César. I ens va dir que se sentia molt afalagat. I a nosaltres aquesta paraula ens va fer molta gràcia. I durant un temps de l'espectacle n'hi dèiem afalagats.
No recordo, havia anat a casa afalagats. Seva a entrevistar-lo, que admirava amb uns ulls murris intel·ligents.
Era molt intel·ligent.
Molt intel·ligent.
I sobretot era un home que havia patit enorme.
L'exili a Mèxic.
I prèviament els batallons de xoc. De la guerra, que havia viscut experiències bastant fortes, I, en canvi, conservaven ell i la dona una alegria.
Una alegria innocent, com dèiem abans, com de criatures.
No estaven gens ressentits.
Botzo, al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Mediocritat.
Això és de glups.
Sí, senyora.
Tan segur que estava jo...
Cançó, gran cançó d'en Joan Vives.
Mira, mira, mira.
Horroritzava pensar que pogués arribar a ser un de tants.
Que va venir després de la nit de Sant Joan. I després vas deixar de cantar, ja?
I és que ja no havia cantat mai, jo feia veure que cantava.
Ah, feies veure que cantaves.
I el director musical de la nit de Sant Joan em deia... Joan Lluís...
Una mica més baixet.
Discret, eh? Per favor. I ho vaig entendre, i a clubs ja no vaig... Ja, o sigui, feia obrir la boca, però no emetia so, perquè el meu so no era reproduïble.
I deixeu la furgoneta?
No,
la vau continuar?
Encara la seguim duent.
Encara
tant,
sí?
Ni tant.
I va venir el Mikado, sí, i Maricel, que ja...
Maricel sí que ja pot ser.
Ja la vau deixar, no?, la furgoneta, sí, no? Sí. Que va estar, quan, llavors va estar 2 anys ja en cartell, sí, i més de 500.000 d'espectadors, i sí, ha tornat a sortir el 2004, i el 2014, i ara el 2024.
Sí.
Tot això ha anat passant.
Quan ve la nit,
aquesta flor de nit, recorda
bé, el 92. Molta gent que és molt amant dels musicals sempre diuen que és el seu musical favorit, no? El que passa que realment no va ser pas el més comercial. Va ser un musical que ens va costar una mica de col·locar en el públic. No va anar tan bé com esperàvem, però un dia o altre algú hauria plantejat de fer-lo.
Mira, Flor de nit. I van venir historietes, tu diu Amor meu, ui, Pigmalió, els pirates, Cacao, Poe, la Parritxola.
Carles Sabater, que fa 25 anys de la seva mort, per cert. Que els pirates era protagonitzat per ell.
Justament que aquests dies ho hem estat recordant arran de la seva nova biografia. Mira!
Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva
Podríem continuar i continuar fins a aquesta alegria que passa de l'any passat, que també allà al Poliorama la vam aplaudir. Però ara ja no fas res d'això.
No, l'alegria que passa, convé dir que jo ja no vaig tenir-hi a veure, la va dirigir en Marc Rosec, amb assessorament de l'Anna Rosa Sisquella, però jo ja estava jubilat. Jo em vaig... honestament dir que si em jubilava, que no...
Fa 5 anys.
5 anys. Que no valia les trampes aquestes d'em jubilo, però segueixo, però em despedeixo, però torno. Això, a mi, quan ho he vist amb els altres, m'ha fet molta ràbia.
Però ara tires endavant un projecte social.
Bueno, però això no és una cosa... Sí. Jo tinc una filla que està tenint alguns problemes de trastorns alimentaris.
Sí.
Que realment és una plaga en les noies jovenetes, i aleshores estem preparant un espectacle de testimoni de com ha anat la seva... ella i una altra amiga, de com ha anat la seva...
seva evolució.
Evolució, recuperació, recaiguda... vull dir, és un tema molt complex. I això és un espectacle que no té cap ànim comercial ni res, per fer-lo als instituts, perquè les noies, sobretot són noies, algun noi, però sobretot les noies que es veuen precipitades a aquest abisme de l'autoimatge no satisfeta, saps?, puguin entendre que el més important quan els hi passa una cosa d'aquestes és parlar-ne amb algú.
i poder-les acompanyar.
Sí, però el primer és parlar-ne. O sigui, amb els pares, però si no hi ha prou confiança, o el que sigui, doncs amb un tutor, o amb un tiet, o amb una tieta, però parlar-ne.
De pare? Ara fas molt de pare pedaç.
Molt.
Explica'ns-ho, això.
Bé, vull dir, ara em dedico... L'altre dia vaig llegir que un col·laborador d'aquesta casa, en Pou, que transmet que els espectacles esportius...
En Joan Maria Pou, sí. Era la parella de la Tatiana Sisquella,
sí, sí,
ell a RAC1, la Tatiana aquí, però efectivament se n'havia anat a viure fora a l'Escala.
Diu que vol recuperar la vida petita, no?
Sí.
I això és el que jo...
La vida petita, exactament, i per això se n'ha anat a l'Escala a viure, sí.
Correcte. Doncs això jo me n'he anat a un altre lloc que no és l'Escala, però recuperar, doncs, el... llevar-te per dur els nens i les nenes a l'institut, per anar a comprar, per viure una vida molt, molt a prop de la superfície, saps?
Perquè tens diversos fills, teus i de la teva parella.
En tinc cinc.
Tot plegat són cinc fills, eh? Sí. D'edats de totes les...
36 a 12.
De 36 a 12.
Sí.
Per tant, ara... Sí que encara et veig fent molt de pare, eh?
Encara estic anant a la guerra aquesta. Bueno, per sort, per exemple, ara ja m'estic començant a lliurar de la tortura del Carnestoltes.
Tu que ets un home de teatre dient això.
Hòstia, però això el dilluns hem d'anar tots amb el cabell pintat. El dimarts hem d'anar en pijama. Que dius, oi, per favor. Ara ja estan a secundària els més petits i això no ho fan.
I ets un bon pare?
Quina pregunta.
Oh, és que anem acabant i ara ja n'he de fer alguna...
Sí, bueno, sí, ho provo. No, em sembla que no ho sé si trauria una nota... No ho sé, si trauria una nota gaire bona.
Ho intentes ser?
Intento.
I ets
sincerament.
Ets una bona parella?
Intento. Intento. No sé si trauria una nota gaire elevada, però jo, per intentar que no quedi.
I l'amor, ara ja saps... De què va?
Bueno, sí, sí. Sé
què és l'amor? Què és?
És molt... Un 80% és compromís.
Compromís? Joan Lluís Botzo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Oh, Europa, Europa, Europa.
És que no havíem dit res de la televisió, eh?
Ai, calla, calla.
Oh, que vam ser feliços, eh?
L'Europa.
Oh, encara trobes gent que t'ho diu, eh?
Sí, encara ho trobo i vam fer fa poc els... No sé si eren 30 anys, una quantitat escandalosa d'anys. I em vaig quedar parat de la gent que encara li agradava i encara ho seguia.
Ai.
5 minuts. 5 minuts i t'hauré perdut per sempre. És que no puc ni creure-me.
Mira-te'l.
Doncs ja ho veus.
Escolta, no...
Som
no
a Europa?
Ara et preocupes per arreglar-ho?
Clar que sí.
Ai,
que s'ha de fer molt amb totes les teves alumnetes.
Amb totes, no, amb algunes.
I encara en Botzo es troba gent que li diu...
Silenci! Sou a la casa de Déu, no al mercat!
Això són els cargols.
Això són els cargols. Feies de capellà, eh?
Sí.
Amb aquella educació religiosa.
I aquells capellans trabucaires.
Apa, jo anava aquí.
Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
Aquesta és la frase. Encara trobes gent que t'ho diu, no?
Mira, un dia estava a París, a darrere del centre Pompidou, saps allò?
Sí.
I hi havia un grup de gent mirant el centre.
Sí.
Però que a mi no em van veure.
A tu no et van veure.
No. I una noia diu, ai, me l'imaginava més gran.
I tu dius,
I
la frase de qui és? És teva, la frase?
Sí, és meva, és meva, sí, sí.
Però és genial, perquè és tan ingènua.
Sí, bueno, és...
Tant que ens la podem assumir.
Tots ens l'hem dit.
Imaginada més gran. Encara...
Ja, més gran. Hi ha un moment que estan veient el Mannequin Pis a Brussel·les, que té la títola molt petita, el nen aquell.
Sí.
I la nena diu, l'empreu es diu, ai, me l'imaginava més gran.
També.
I l'altra li diu, nena, no t'imaginis mai més gran, que te'n portes cada decepció.
Avui caurà el tirà que ens ha sotmet.
I no hem dit res del teu compromís polític, eh? Encara ara?
Bé, jo sóc un independentista convençut, no? El que passa que, noi, no, això no acaba de funcionar mai. Jo estic aquí. Veig que, els polítics que ens havien de manar cap a la independència per una raó o per una altra no hi hem anat. Aleshores, bé, jo segueixo aquí, però no em sento molt, molt acompanyat. És la veritat.
Digue'm, Bonzo, què és el millor que has fet a la vida?
Hosti, cuinar, potser.
Cuinar?
Algun dinarot amb els amics. Sí, jo sóc molt cuiner.
Molt cuiner. Digue'm quin plat fas bé.
Home, molts. Què vol dir, quin plat fas bé?
Oh, quin, un d'ells.
Per exemple, el divendres passat vaig fer una sarsuela estupenda.
Ara, si ens convides a dinar, que vindrem tots, tot l'equip, eh? Antoni Cama, Josep Lluís Santiso, Albert Castellví, la Còpolo. Si ara et diguessin, en una frase i mitja, com et definiries per a una persona que llegís aquest text d'aquí 150 anys, què faries? Què li diries? Què escriuries?
Preocupat per que Catalunya sigui un país independent, preocupat perquè l'art teatral segueixi viu i preocupat perquè els fills i filles de les persones surten endavant i no com aquestes horribles tragèdies que estem vivint.
Feliç?
Bueno.
La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se, doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran.
Torna quan vulguis.
Oh, bueno, això serà quan
podem...
tu
digui. Oh, no, ens podem quedar aquí.
Mentre... Bueno, si vols,
sí,
anem
fent. Sí, anem fent, no? Que vagi sonant. Aquí anem cremant tot el que convingui tirar al foc.
Xerrar és gratis, diguem, eh? Vull dir, anar fent, anem dient i ja està.
Gràcies per venir avui al divan. Gràcies per totes les estones maques que ens has fet passar i, sobretot, gràcies pel teu compromís en tots i cadascun dels àmbits que ens acabes de dir.
Moltes gràcies a tu per convidar-me. M'ha agradat molt formar part del vostre espai.
Gràcies.
Farem lentes rodones encerclant el foc.
Al divan amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba a mans d'un fullet que li fa de guia.
Qui és aquest fullet? Qui el coneixeria?
Al vell mig del foc té la seva fira.
I faig que somin, enamoro els grans, o faig que sovint.
Les tapes secrets, escampa misteris, fa anar del revés, amb somnis eteris.
Provoco adulteris, records, enyorances, petons i venjances, ensenyo encanteris a les jovenetes, els porto perfums dels altres planetes.
Si mireu les flames del foc de Sant Joan, li veureu les banyes, el barret i els pals.
Quan vull sóc tan alt com la catedral, quan vull sóc petit com l'ungla d'un dit.
No és home ni dona ni àngel ni fan, per passar l'estona pot ser un cuba gran.
Soc jove i soc vell, geniot i immoral, astut. I què més?
I què més?
Què més?
I què
de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. Les flames del foc la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany.
Brindarem el sol amb grans fogades, llevem-nos el calçat amb les brases, el cel bat de verbena, ocells i astres, i augmenten les virtuts d'herbes i aigües, com la terra que gira al voltant del sol.
Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia.
Qui és aquest fullet? Qui el coneixeria?
Al bell mig del foc té la seva fira.
I faig que somin, enamoro els grans, o faig que sudin.
Destapa secrets, escampa misteris, fa anar del revés amb somnis eteris.
Provoco adulteris, records, enyorances, petons i venjances, ensenyo encanteris a les jovenetes, els porto perfums
dels altres planetes. Si mireu les flames del foc de Sant Joan, li veureu les banyes, el barret i els pals.
Quan vull sóc tan alt com la catedral, quan vull sóc petit com l'ungla d'un dit.
No és home ni dona ni àngel ni infant, per passar l'estona pot ser un cuba gran.
Soc jove i soc vell, geniot i immoral, astut. I què més?
I què més?
Què més?
I què més?
Soc immortal!
Tan segur que estava jo de que el meu cas seria diferent. M'horroritzava pensar que pogués arribar a ser un de tants. Jo em creia predestinat a ser important i admirat, a ser actiu. Jo volia estar viu i ara he arribat a una insultant mediocritat. Una fosca mediocritat. Com podia imaginar que el meu destí seria tan vulgar? Jo estava ben convençut de que havia nascut per lluitar. Jo era un aventurer, jo havia de ser el primer en arribar. Jo volia viatjar i m'he quedat en una gris mediocritat. Una anònima mediocritat. Jo em sentia lliure i estic atrapat. Jo volia ser Hemingway o Kerouac. Jo volia viure i m'estic morint. Jo era Henry Miller. Jo era James Dean. Jo era James Dean. Jo era un imbècil acabat. Tants de somnis avortats per acabar en aquesta situació, per acabar sent l'exemple vivent del que sempre he odiat. Tinc fàstic de mi mateix, la vida m'avergonyeix. Quina sort si pogués estar mort, però sóc covard. Cal acceptar la realitat. Sóc una trista mediocritat, una còmoda i fàcil, cansada i servil mediocritat.